matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.
Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà, amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández i que recordeu que podeu veure en directe a través del YouTube, a través del Facebook i a través del Twitch, si no m'equivoco. Tenim els tertulians aquí preparadíssims. Josep Maria Bartolomé, bon dia. Antoni Caules, bon dia.
Bon dia.
L'Héctor Amella, bon dia.
Hola, bon dia.
I ara, de seguida, saludem a la Montse de la Llave, bon dia.
Bon dia.
Que no la deixo ni seure, la faig saludar abans de seure.
D'entrar.
Sí, perdoneu la meva veu, estimats oients. És el que té el canvi de temperatura, una mica refredat. I no descansar la veu.
Excuses, altres coses, una mica de juerga.
Explico tot,
Sí, 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 bueno, la juerga sempre està bé. Però que,
i tant, i tant.
Però que jo no crec que només sigui la juerga, no? Bueno, s'han sumat diversos factors. S'han sumat diversos factors. La Montse me mira estranya.
No, és que estava pensant aquest cap de setmana que hi havia.
No, no vaig anar a juerga a Vilafant, però podria haver estat a Vilafant, però no. No, no, vaig anar a juerga a altres llocs que per cert, el tema del bestiar, vaig estar a Puigcerdà, vaig estar a la Fira del Cavall i no hi havia cavalls aquest any. Va ser una fira molt, una mica deslluïda perquè faltava el bestiar pel tema de les malalties que,
està
que estan havent-hi amb el bestiar, que no us deixen
sortir del seu corral. Sí, sí.
I jo em vaig arribar, bueno, em vaig preguntar i ho deixo aquí i vosaltres si voleu ho comenteu, que al final potser acabarem que fires com amb bestiar no, potser no en tornarem a veure més.
Això el que hi entenes, Antoni.
Sí, bueno, no sé tu com
jo,
ho veus.
Jo penso que és un factor puntual, eh? Ara sembla ser que això ja... La cabanya està pràcticament tota vacunada. La vacuna, doncs, fa els seus efectes i aquí a Girona, per exemple, penso que fa 3 setmanes que no ha sortit cap cas.
Bueno.
Això vol dir que anem per bon camí.
Però jo pensava que només eren les vaques i es veu que els cavalls també.
També. És que això
no
s'agafa per transmissió de mosques, mosquits, a la que pica un i li fa l'efecte i és molt fàcil escampar-ho.
Ja et dic jo que a Puigcerdà no crec que hi haguessin mosquits perquè tenint en compte la fred que feia.
No, però com va arribant aquí,
sí.
que va venir ja d'Itàlia i després de França, doncs no feia pas fred, eh?
No. Per tant, clar, feia calor.
Feia calor.
I era fàcil de transmetre's.
Llavors sí. Sí, el que passa que és molt bèstia que aquí a l'Alt Empordà ha passat i s'han donat 3 o 4 casos i els hi han mort totes les vaques, eh? totes. Que tu,
home, clar, per una granja és un dalt a baix.
Aconseguir una explotació ramadera amb tot el que això representa, sobretot la genètica, que la genètica és una cosa que no s'aconsegueix fins que han passat uns quants anys, doncs és la ruïna, encara que li paguin a valor real, no el compensen en aquest pagès.
No, no, i que ha sigut una davallada i un tema molt important. No sé jo on anirem a parar també, no? Perquè cada cop van sortint més coses, més malalties, a mi em preocupa, perquè al cap i a la fi no deixa de ser el nostre aliment.
Sí, amb el fil del que acabes d'exposar ara, ahir vaig llegir unes declaracions d'aquell que fèiem servir per la pandèmia que ens, com es deia aquell home, aquell home que portava els
caixars. Sí, sí,
no me'n recordo
el doctor, el que deien el doctor Bacterio.
El de los dos o tres casos. Solo para dos o tres casos.
És igual, deixa'm el Toni.
Que em sortirà el nom, eh?
Doncs va dir que li van fer una entrevista, vas posar una mica amb el que es va trobar i el que es pensava que sortia i el que no. I va dir, diu, i penseu que tornarà a venir una altra pandèmia.
Sí, sí.
Tornarà a venir una altra pandèmia a nivell mundial.
Pero a mí estas cosas que dicen tampoco me parece que haga falta ser un adivino. Me refiero, en la humanidad, en la historia de la humanidad, ha habido muchas. O sea, las diferentes pestes han azotado en Europa y azotado en el mundo, la gripe española en su momento.
Y un porcentaje de más claro, horroroso.
O sea, entonces entiendo que de cara al futuro habrá más. Lo que pasa es que habrá que ver cómo se afrontan, porque yo creo que hubo medidas que también se aplicaron que son de dudosa utilidad. Todo esa utilidad, o sea, porque al final se pierden muchas libertades y se toman desde los estados determinados.
Fernando Simón.
Exacto, Fernando Simón.
Ah, me he vuelto a buscar, perdoneu.
Fernando Simón, sí. Home, això que dius tu, sí que està, crec jo que està demostrat.
Jo a dia d'avui me negaria el confinament. A dia d'avui no lo volveria a fer, de verdad.
La vacuna del Covid ha funcionat, eh?
Sí, sí, no, la vacuna sí, la vacuna sí.
Ell diu el confinament, perquè ell posa en dubte el confinament.
Porque tendría que ser algo más voluntario. No puedes confinar una población mundial por esto. No lo puedes. Es que yo no lo veo, no, porque al final creo que las medidas que se estaban tomando llegan provocadas mucho por el miedo. Yo entiendo que... falleció muchísima gente, es muy doloroso, pero se tomaron unas medidas que me parece que dices, oye, poner la población toda dentro de su casa obligatoriamente, hostia...
Bueno, pensa que no va ser idea...
És molt complex, eh?
No va ser idea dels governs, eh? Sí, va ser idea...
Venia més amunt, no?
Dels experts en la matèria que dominaven, que coneixien el problema i van dir, escolteu, el que s'ha de fer és això. No, era un tema de govern, vull dir.
Clar, però de fet era per evitar el contagi.
I per no tensionar el sistema sanitari, no?
Sí, però els contagios continuaron y no se empezó a solucionar hasta que no encontramos una remedio eficaz, que es la vacuna.
Però si estàvem tots confinats...
Teòricament evitaves que...
No, però hi preníem mesures, com pot ser que hi segueix havent contagis?
Tots confinats no, eh? Perquè podies anar al supermercat.
I tant,
o sigui,
havies d'anar amb mascareta, sí, havia els supermercats, els hospitals continuaven funcionant, vull dir, està clar.
Però per això és que no n'hem après, perquè si ara torna a passar qualsevol cosa d'aquestes, tornem a estar al minut zero de fa uns anys enrere, no? I lligat una mica amb el tema del principi, no?, de tot aquest virus que hi ha hagut, no? Sí. Tu, Toni,
perdoneu que no estava a l'ordre del dia.
Ah, no passa res. Comentaves, no?, que clar, el sacrifici de moltes granges del 100% doncs, de les vaques o de l'animal que hi havia en aquell moment, potser també és una mica el fet aquest, eh? A nosaltres, a les persones, ens van confinar i aquí, en aquest cas, el que han fet és...
sacrificar.
Matar-les a totes, exacte.
No? Estessin malaltes o no?
Sí, no... El problema era aquest, i la queixa dels pagesos era precisament per què els haig de sacrificar totes si només me n'ha sortit una.
Ja. Yeah.
I esclar, per evitar tot això, doncs els sacrifiquen totes,
però,
que és molt dur.
Clar, sí, molt dur. Ara que la Montse feia aquest paral·lelisme, imagineu-vos, bueno, clar, evidentment que aquí entra l'ètica, però que has d'hagués decidit si una persona estava contagiada, matar tota la família.
Home, per favor.
No, no, però vull dir, sí, no, no. Vull dir, perquè amb els animals sí...
Home, bueno, sembla...
Bueno, yo no puedo poner a los animales en el mismo pedestal que los seres humanos.
Però tampoc...
Y los quiero mucho.
Però tampoc em sembla lògic que amb els animals es prenguin aquestes mesures tan dràstiques, no?
No sé. A veure, si els animals, el timor, estan allà, acaben... Ara s'han hagut de sacrificar de pressa i corrent, però és que acaben al matadero per menjar-se'ls després. Vull dir que sí. És adelantar-los la mort. Home, tu no és el mateix, la comparació no és el mateix. No és comparatiu, no.
Bueno, jo ho he fet per posar una mica d'aquí
per
debat, no?
Per fotre marro.
Home, sí.
No, per empezar la setmana bé.
No, perquè tot s'ha de reflexionar, no?
De totes formes, me parece que també empezamos con la gripe aviar, no? Que estaba viendo que también pasaba con las gallinas ahora, que había muchísimos focos.
Ara, torna a haver-hi.
No poden sortir fora les gallines, eh?
Exacte, les entierren.
Obligaven, si tu posaves una explotació avícola, no podies posar una explotació avícola i tancats tots a dintre, no? Sobretot amb gallines ponedores. Havien de sortir. I ara no, ara els han tornat a posar a dintre per la gripe.
Per evitar que es contagiessin, sí. No? O sigui, confinades. També com les persones amb el Covid. Clar, jo, això que de la Montse m'em preocupa, que no n'hem après res.
És que el ser humà no
potser el ciutadà de peu, sí, no? Ni el ciutadà de peu.
Jo crec que el que hem après és que la pròxima vegada no ens agafarà tant de subotón, perquè jo, almenys a mi particularment, el que passava, pensava en moments que ho estava somiant, que no era real, que no podia ser, que ens tanquessin a casa, que no ens deixessin sortir, que no sabessin quin medicament aplicar. Tot això em va sobtar molt. La pròxima vegada ja no em agafarà tant de sobte. No?
Jo crec que potser, i aquí enllaço amb el que deia abans l'Hèctor de la por, potser no ho viurem amb tanta por.
Potser és això que jo dic, no? Sí.
Perquè jo, les conseqüències psicològiques que això ha pogut tenir... Jo crec que els anirem veient al llarg del temps i ens les anirem explicant. I
tot i que s'ha de dir que aquí heu comentat que la vacuna va ser una gran troballa, ho va ser, però també us puc dir que ha causat morts i algun símptoma que el resolgaran tota la vida. I jo, amb un familiar meu, em consta que li ha passat. Vull dir.
Home, jo ho he viscut en primera persona.
Veus? Igual.
Vaig tenir la meva dona 90 dies a la UCI.
Imagina't.
Pel Covid.
Ho has dit bé, això, 90 dies?
90 dies, sí, tal com ho sents.
Ostres!
I saps què representa? Ella era inconscient, en aquest cas. Vull dir.
Sí.
No se n'enterava, no? Però la meva filla i jo aquí anàvem cada dia. Era duríssim, eh?
Està clar que sí,
I entre aquests 90 dies, un dia la doctora m'esperava i em va dir, diu, a la teva dona li queden 2 dies de vida.
Uau!
Per la família aguantar això.
Sí, molt fort.
És dur, eh?
I en aquestes circumstàncies amb les que estàvem.
Sí.
Perquè, clar, bueno, això passa ara, que estem en unes circumstàncies normals.
Però respecte a les vacunes, jo creo que los riesgos asociados a ponerte la vacuna con los efectos positivos que tiene, creo que compensa. Todo tipo de vacuna puede tener unos efectos secundarios en determinadas personas, pero los porcentajes que puede haber de esos efectos secundarios es muy poco. O sea, yo creo que ha proporcionado muchos más beneficios que perjuicios.
De fet, el porcentatge...
¿Tú eres partidari de las vacunas?
Sí, yo sí. Y yo me he vacunado de todo.
Yo
soy de cuando a nosotros nos ponían la triple vírica, que yo era crío que nos ponían la triple vírica, y soy de la época que la triple vírica no ha tenido en mucha gente ningún tipo de efecto. De hecho, a mí no me ha hecho ningún tipo de efecto porque de mayor he cogido todo lo que te vacunas contra la triple vírica, lo he cogido. Pero eso no significa que la triple vírica no funcionara. No funcionó en mi caso y en algunos más. Pero
bueno, o potser sí que va funcionar, però vas agafar la malaltia, però potser l'haguessis agafat més forta. Si
no, jo la cogí muy fuerte.
Sí?
De fet, jo anava a dir que quan entres en un quiròfano, i t'ho fan firmar, sempre tens possibilitats de quedar-t'hi. Per tant, el percentatge d'una vacuna, pues, sempre hi ha pot ser algú que reaccioni malament, és normal. A més, hem de tenir en compte que, està clar, estem al segle XXI i la ciència ha avançat moltíssim, però tot això es va fer de nou i de pressa i corrents. I molt ràpid.
No, jo me'n vaig posar 3 i després de la tercera dosi vaig dir, no me'n poso més, perquè vaig estar pitjor amb la vacuna que sense la vacuna. Sí que és veritat que vaig agafar un Covid super, super, super fluix i segurament he passat algun altre Covid i sense saber-ho. I gràcies a la vacuna, no? No ho sé. Clar, aquí també entraríem amb el debat de si calia les dosis i qui calia les dosis i quantes dosis. No sé,
Va experimentar una mica sobre la marxa, va sortir prou bé, eh?
Sí, sí, home, les proves no hem pogut aparar-ho.
Va sortir molt bé perquè pensem que per trobar una vacuna que faci front amb un virus determinat són anys, eh?
Sí, 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 sí. I aquí va ser anys.
Mireu el virus de la sida.
Sí, sí, sí.
No? El VIH, serà que no afecta persones? I quants anys portem i no tenim vacuna? Potser l'interès, aquí ja podríem entrar amb les grans empreses, les grans indústries mèdiques, els interessos que hi havia pel Covid, perquè afectava, com afectava i afectava més població que el virus del VIH.
És que passa,
no sé si aquí hi ha uns interessos.
Les farmacèutiques, deixa'ls anar, eh? Les farmacèutiques, per elles, el primer objectiu és guanyar calés. Això és claríssim, eh? Les proves és que una per al Covid, totes s'hi van abocar, tots els recursos, sí, que van poder. Ara, hi ha enfermetats minoritàries que els recursos que hi posen són poquíssims. Per què no les hi surt de compte, senzillament? O sigui, mira, no hi ha res més.
El cas palpable d'això que dius tu,
sí,
és l'ELA.
Sí.
Més d'un any,
sí, sí, sí,
es va aprovar una ajuda per la investigació i, a més, unes ajudes per la gent afectada. I me'n ve la memòria ara perquè vaig llegir que hi ha un futbolista,
sí,
que
sí,
la pateix, no,
sí,
no sé si esteu al tant.
Sí, un exporter del Barça, sí.
Porter del Barça, doncs, va posar el crit al cel i va dir fa un any que esperem les ajudes i encara no han arribat.
Aquest pobre noi està lluitant, ara no em surt el nom, ja em sortirà, defensant
sí,
el tema.
De forma, sí, però ja te digo que desde el punto de vista político yo considero que ha habido mucha hipocresía, desde la parte política, te lo digo así, porque nosotros cuando estábamos en el Congreso, y digo Ciudadanos, impulsamos una ley de ELA que fue bloqueada, rebloqueada y se quedaba todo el rato atascada. Por lo tanto, luego quién se quiere apuntar los puntos, pues no lo sé, pero que la retrasaron tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, te puedo asegurar que sí, ahí están los datos, lo puede seguir el Congreso. Y eso lo hacen. Entonces, ¿qué priorizan? ¿Intereses políticos?
Un zue, sí.
¿Intereses políticos o ayudar precisamente a estas personas que realmente lo necesitan? Porque el coste para la vida y el coste emocional y el coste en todos los sentidos para las personas, por ejemplo, que padecen u otras enfermedades, porque hay muchísimas enfermedades minoritarias que no son suficientemente investigadas. ¿Qué priorizan? Pues a mí la sensación que me queda después de todo este trayecto y lo que he visto es que muchos partidos políticos terminan priorizando sus intereses políticos y sus maniobras políticas respecto
al bien común del pueblo.
Sí. Però, clar, de malalties n'hi ha moltes, perquè, clar, l'ELA, per exemple, és un tipus d'esclerosi múltiple. I perquè hi hagi investigació a l'estiu que es fa el mullet per l'esclerosi múltiple, per exemple, ha de ser la ciutadania que aboqui recursos perquè s'investiguin aquestes malalties, que està bé, que es facin aquestes campanyes o apostacions pel càncer o actes com el del càncer de mama que parlàvem fa uns dies. Potser els governs haurien d'invertir més. Esclar, evidentment que estem sempre amb la mateixa, que els diners són els que són i s'ha de prioritzar, no?
Bueno, jo penso que aquestes empreses són empreses multinacionals, tenen molta influència davant dels governs.
Sí. S'han fet diverses pel·lícules d'aquest tema i bueno, les pel·lícules sempre tendeixen a exagerar, si no s'exagera ja no és tan bona la pel·lícula, però realment molta part de veritat hi ha del que expliquen i és terrorífic.
Mare Dentro tenia esclerosi múltiple? Com tenia ELA, el de Mare Dentro, o què era el que tenia?
No, el de Mar Adentro no era, que se tiró de cabeza.
Vale.
Sí, que quedó parapléjico, sí, sí, sí.
Vale. Ara no recordava.
Estava mesclando películas.
Sí, sí, ara no recordava, estava... Perdó.
No, però jo em repeleixo pel·lícules que han tractat de farmacèutiques dels carrers que arriben a guanyar i que no tenen cap cort, vull dir que fan experiments de tot tipus, peti, caigui.
Sí, però moltes pel·lícules d'estes, no solament sobre el sector privat, sinó també... las tramas afectan a mucho más allí, o sea, me refiero, son películas basadas en hechos reales sobre cosas que han sucedido realmente. Por ejemplo, otro día estaba viendo una que era para introducir un medicamento y la farmacéutica o el propulsor de ese medicamento lo que hacía era pagarle a los médicos para que recetaran lo suyo. Entonces si tú recetas medicamentos y la forma de introducirse en el mercado era, yo voy pagando a poquitos médicos y cuando estos médicos los empiezan a recetar, considero que mi medicamento sí que es bueno,
Sí, sí.
Porque ese medicamento sí que funciona, los efectos secundarios no estaban bien investigados, pero empiezan a pagarlos, empiezan a recetar, sí, porque todos los médicos empiezan a ganar dinero, sí. Y luego empiezan a aparecer los efectos secundarios sobre la gente.
Amb aquesta
això
i altres coses.
Això que és una pràctica habitual. Sí,
sí. Perquè el que fan és això, sí, sí, no? Sí, sí, sí. És la prova.
Va, no? Els viatjants, no? Que van amb els metges i els hi ofereixen...
O un viatge no sé d'on.
Sí,
o...
una pregunta.
Bueno, és... aquí pots, amb temes de criança, això, per exemple, també t'ho trobes.
Però això realment que hi ha de veritat? O sigui, ho sabem, perquè nosaltres ara aquí parlem tot això, però ho sabem de veritat.
Bueno,
això funciona
jo crec que amb temes...
No, 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 la pel·lícula que jo te digo és un caso d'Estats Units,
sí, sí.
Real. Però això és reales.
Sí, sí.
No, no, vale. no és ficció de que no
inventem. I Montse, que els viatjants de... promocionen els metges, que si tu em vens tant d'aquest medicament, te donaré tant, i que el metge, que és honrat, poder deixar-ho de record, però n'hi ha molts altres que diuen, escolta, tu, a mi d'una consulta per un seguro me cobro 20 euros per la consulta, això no me'n surto.
Jo no estava hablando del caso d'Espanya, que no sé exactamente cuál es la regulación que existe sobre esto, pero te estaba hablando d'una película que estaba sobre Estados Unidos, y esto sí que ha pasado con las farmacéuticas en Estados Unidos, igual que muchas veces pues sucede ciertos desastres que se producen, pues contaminación de aguas y demás, que las empresas terminan pagando gente para que eso no salga. O sea,
aquella pel·lícula de la Julia Roberts.
Sí, Erin Brockovich.
Claro. Sí.
És que just estàveu parlant d'això i m'ha vingut aquesta al cap.
Aquella pel·lícula és un clar...
Sí,
el retrat del que acabes de dir.
També als Estats Units és un sistema sanitari privat i és diferent que no passen aquí. Tot i que aquí jo penso que en algun moment també segurament ha succeït de recomanar-te coses que no sé...
Quizás sea más complejo en España que eso
pase.
Tenemos un sistema público que yo creo que funciona bastante bien dentro de todas las cosas que podrían mejorarse, pero esto pasa en el momento que se permiten cierto tipo de prácticas, pues eso, si permites recompensar a ciertos médicos de determinadas maneras, pues siempre aparecerá un médico que diga, bueno, pues oye, si yo de esto me llevo X, pues...
A veure, primer ara és molt més complicat, perquè ara només és paracetamol i ibuprofeno, vull dir que la competència és molt... Abans hi havia molts medicaments i tal, aspirines, no sé, ara paracetamol i ibuprofeno, però també hi ha una pel·lícula de Will Smith, quan va sortir les màquines de fer ecografies als Estats Units, sí. Ell anava visitant metges per comprar aquelles màquines. I, bueno, era una ruïna, ningú li comprava la màquina, no sé si recordeu la pel·lícula,
la dona
el va deixar perquè ell era un pobre treballador, ell tenia un fill, anava
amb
el fill.
És en busca de la felicitat? En busca de la felicitat?
Sí. De cop i volta allò va donar la volta i allò es va vendre a tots els consultoris i ell va vendre la patent i es va fer milionari, no? Vull dir que en el món de la medicina també, empreses, no sé què... Abans es va arribar a prohibir als viatjants anar a la consultoria del metge en hores de visita, perquè, clar, se't ficava un... Tu anaves al metge, estaves tu sol de pacient, hi havia tres viatjants, el metge anava parlant amb els viatjants i tu t'estaves una hora i mitja allà esperant perquè hi havia viatjants. I això també es va prohibir.
Home, és que primer és el que és el primer, no?
Sí, bueno, o por ejemplo, cuando hablamos de colesterol, los niveles de tolerancia al colesterol van bajando. Pues cada vez que baja el nivel del colesterol, pues entra más población en situación de riesgo y eso también implica mayor venta de
medicamentos.
Sí. A mí me parece muy bien que se vayan bajando los niveles, o sea, que busquemos niveles seguros. Pero evidentemente tenemos que tener en cuenta que también las empresas farmacéuticas detrás de esos movimientos que dicen, pues si tú bajas de 200 puntos a 180, eso significa que va a haber un 3% más de población que va a verse afectado, un 4% más de población. Eso significa pues un 3%, un 4% más de mercado.
¿Y qué me dius dels suplements alimentaris per infants, per exemple?
Bueno, per infants, sí.
Tipo Pediasure, bueno, ho sento, dic la marca, però és que quan veig l'anunci, els nens no mengen, dóna-li aquest suplement. I dius, ostres, no sé. No ho sé, a mi, amb aquest tema, que et posin en com has de criar... com no, què has de fer, què no has de
però
fer.
Però amb la mà d'aliments que tenim aquí,
exacte,
bons i tot,
no cal tenir suport. És per això que a mi me sobta quan veig aquests anuncis. Dic, sí, sí.
A veure, jo us explicaré que de jovenet a mi em donaven medicaments supletoris, però naturals. Agafeu-se, això, això és veritat.
Pan
vi sucre? No, no. Una copeta de conyac amb una mica de sucre de ben petit, això ben barrejat. Així es va sortir.
I segueix agradant el conyac?
Com dius?
Et segueix agradant el conyac?
No, 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 el conyac no. Vaig passar el whisky automàticament.
Va ser una cosa natural.
Sí, bueno, hi havia aquestes
coses. Però després, llavors, els remeis ens els fèiem nosaltres i n'hi havia algun que déu-n'hi-do, eh? Això que explico és real, eh?
Vull dir que... Sí, o para el dolor de muelas, també sí, sí. Un tutelito de conyac i que enjuagaran la boca. Sí, sí.
No, i a vegades, en el boca a boca, doncs diuen... Per exemple, jo faig senderisme, no? I amb companys, és que jo em prenc, em prenc això, em prenc això altre... Bueno, provem-ho. Jo reconec que... Sí.
Us dupeu, veieu, us dupeu.
Assessorat, no.
Vull dir, no, no, és broma, és broma.
A mi, companys, doncs, que tenen això, que el magnesi, per exemple, el magnesi.
Sí,
eh?
Sí, sí, sí.
I vaig anar, no fa pas massa, vaig anar amb el metge i li vaig dir... Diu, et fa falta magnesi en el teu cos? Dic, no ho sé. Si no ho saps, per què t'ho prens, em vaig dir?
Sí, 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 està clar, està clar.
Bueno, per provar-ho.
I com aquest cas, molts, sí, eh? Sí, sí. Molts, eh?
Pero por eso necesitamos también... que la gente seamos críticas y no sumamos solamente mucha información sin revisar absolutamente nada. Yo, por ejemplo, cuando voy al médico, me pongo manos del médico porque evidentemente es quien sabe y quien me dice. No, no, yo, a mí si el médico me dice, te pasa esto, esto y esto, es el que sabe.
Sí.
Pero, por ejemplo, sí que soy muy reticente, y eso a veces me cuesta discusiones en casa, a tomarme medicación. Yo, si realmente no me encuentro muy mal, no me gusta tomarme medicación. A mí, por ejemplo, me duele la cabeza, yo no me tomo ni paracetamol, ni me tomo nada. Me tiene que doler mucho la cabeza para que me lo tome. Entonces dice, no, pero ¿para qué quieres sufrir? No, o sea, si me duele un poco la cabeza y considero que puedo soportarlo, pues no lo tomo. Pero eso con todo me refiero.
Yo igual.
Claro. ¿Por qué? Porque al final digo, oye, el medicamento hay que tomarlo también desde el punto
es
de vista
si no
con, claro, con responsabilidad. Entonces, si para cualquier tipo de dolencia, la mínima, que puede ser normal... Porque dices, oye, somos humanos, envejecemos, pasamos tiempo, pues me duele un hueso, que me duele no sé qué, es normal. Pues si directamente recurro al medicamento, considero que no dejo trabajar a mi cuerpo como debería trabajar. Pero es una creencia mía personal. Yo,
de todos modos,
hi ha gent que va al metge i si el metge la visita, i si no els hi recepta res, surten enfadats, eh?
També
passa això.
Bueno, això és com la mainada, no? Una mica de febre, o sigui, dècimes que en deien abans, vinga, el dalsi, que és claro. Miraculós, no? I a vegades, no? La febrícula aquesta, esperem, a veure què passa, que el cos reaccioni.
De tots modos...
Anava a dir, què em receptaríeu a mi? Per aquest mal de coll?
Mel, no? Mel, llimona, sí. No?
Bueno, vaig fer un got de llet amb mel.
Bueno, gàrgares, no?
Sí.
Diuen?
Sí.
De tots modos...
Això no ho he fet,
sí. Callar i tenir la boca tancada.
Però això no m'ho pots dir a mi.
No, no, amb el teu ofici impossible.
Saps que no m'ho pots dir? Tu em coneixes, no puc callar, jo.
De totes modes, si em permeteu, tornant als metges i tot plegat, jo aquí m'heu sentit dir sempre que polítics no tots són dolents, n'hi ha de molt bons i n'hi ha de dolents. I de metges és el mateix, sobretot a la medicina particular. Ara us posaré un exemple. Em fa mal aquí, tu.
S'està tocant a la part esquerra de l'ingle.
És un dir, no? Me'n vaig amb un metge. Hi haurà un metge que et dirà, a veure, faig un eco, una ecografia, un TAC o el que sigui, i et dirà, no tens res. I dirà altre que veurà una cosa, a lo millor és un metge que opera poc, i el que us deia abans, els metges, realment, els metges... Estic parlant de medicina en particular, eh? Llavors, els seguros els hi donen per una visita poquíssim. Llavors, els metges, està clar, diuen, escolta, jo faig poques operacions, aquest el que tenen aquí podria passar, vull dir, perfectament, potser es mort i no l'has de tocar, però jo vull fer l'operació que així es tocaré uns calés. Això funciona així, eh? No, repeteixo, eh?
Clar,
repeteixo,
privada, eh?
Repeteixo, no tots els metges, ara que no se'n posen sentint sobre els metges, però sí que hi ha una part de metges que sí, que bueno, si falten operacions i bueno, doncs aquest
dubte. Jo m'hi he trobat, però clar, per la pública, eh? Estic parlant jo vaig tenir un atac de pedres a la vesícula un dia per l'altre, no sabia què em passava, vaig anar al metge perquè em feia molt de mal i em van dir que eren gasos a urgències. Jo, vale, me van donar coses pels gasos i no se'm va passar, lògicament, perquè no eren gasos, no podia amb la meva vida, feia molt de mal. Vaig anar al CAP i el CAP va dir, això és clarament pedres, si no se't passa amb aquests calmants, tornen a urgències. Vaig tornar a urgències i em van acabar operant. Bueno, de fet, em van deixar escollir si volia operar-me o fer un tractament i operar-me més endavant. O sigui, l'operació no me la treia ningú. Bueno, clar, pel privat és diferent.
Sí,
que és el que tu dius, els interessos i cada cosa
a la, té un valor. A la privada és diferent, perquè el metge de la Seguretat Social cobrarà igual si opera, si no opera. La privada és un autònom, el metge aquell. Per tant, el que jo us explico, ho explico perquè jo tinc un cosí germà que si us ha facilitat, no diré el nom, però hi tinc molta amistat i ell m'ho diu, que hi ha metges que no s'han d'operar.
I que per això cal un bon sistema sanitari públic, no? Seria la conclusió, esteu d'acord tots?
Bueno, però jo, que m'hem parlat d'aquest tema, m'heu sentit a dir que sempre que no ens podem queixar dintre de tot del sanitari, l'assistència sanitària que tenim a Espanya. Vull dir, en comparació a Estats Units i molts altres països més adaptats, no em cansaré de repetir-ho. Sí que és veritat, temps d'espera, problemes com hi ha hagut ara amb els detecció del càncer de mama, però dintre de tot, som un dels països més ben assistits en matèria sanitària del món, Vull dir que sí, jo us crec que sí.
De totes formes, jo no veig que sigui incompatible la sanitat privada amb la pública, en el sentit de que a mí me gusta tener un buen sistema público de salud, pero que yo también considero que si hay alguien y si hay personas que quieren tener su propio seguro privado, tienen todo el derecho del mundo a tener su seguro privado y poder recurrir a la sanidad, a la sanidad privada. Y lo mismo que si hay empresas que quieren impulsar la sanidad privada.
Están empañando, a la privada.
Però és que Héctor, te diré una cosa, és que els interessa l'Estat que hi hagi molta gent que tingui la privada, Els interessa l'Estat, això.
Bueno, perquè descarregues la pública.
Sí.
No sé la Montse com ho veu, me mirava.
No. Tant hi ha d'haver-hi d'un cantó com de l'altre, està claríssim, no? O sigui,
Però tots aquests problemes que hi ha ara a la sanitat venen de manca de recursos, de manca de personal.
És clar.
I aboquen diners a la privada, que és clar. El que estan fent a Madrid.
Que és el que no hauria de ser.
Que és el que no hauria de ser. Tenen les seves partides uns i els altres, i ja està, tu.
Bueno, perquè, el que diguem moltes vegades, no? Hi ha hagut durant molt de temps pel motiu que sigui, i ara m'ho poso aquí qui està al govern i qui no, sinó simplement hi han hagut altres prioritats que no ha sigut, doncs, això, l'educació, la sanitat, l'habitatge, tot això que és, bueno, és el que estem veient ara, no? Que és on hi ha la manca. I amb sanitat, bueno, quantes vegades hem sentit a dir els torns que fan d'hores i hores i hores, que dius, és que això no és que no sigui bo per la persona, ja, és que ni per la persona
és veritat.
Ho està fent ni pel pacient qui va, perquè no estàs com hauries d'estar.
És impossible.
Llavors hi ha d'haver-hi més recursos, totalment.
Fem una cosa, parlant de recursos, fem una pausa per la publicitat i ara anirem a altres temes. Vinga, fins ara mateix.
Li posem ritme a la teva vida.
La teva vida.
Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
Aquest Nadal, comprar a Vilafant té premi. Del 9 de desembre a l'11 de gener, fes les teves compres a 3 comerços o establiments vilafantencs diferents, guarda els tiquets i omple el teu sobre de participació. Podràs guanyar un premi de 100 euros o un dels 20 premis de 50 euros per gastar als establiments del poble. I si portes 3 tiquets al de compra a l'Ajuntament o a Ràdio Vilafant, t'emportaràs una bossa reutilitzable de la campanya. Recorda, compra a casa, compra a Vilafant. Una campanya de l'Ajuntament de Vilafant amb col·laboració del Comerç de Vilafant i Ràdio Vilafant.
Nou curs, noves aventures. Que no se t'escapi cap detall a classe. A Opti.punt Figueres tenim l'screening visual amb Wibi Vision i intel·ligència artificial. En 5 minuts fem el cribatge, 10 minuts l'avaluació i 20 minuts la sessió de teràpia.
Detectem dificultats de lectura, atenció i convergència i t'entreguem un informe clar perquè família i escola remin a favor.
És una prova divertida i no invasiva. Els nens surten somrient.
Demana hora ara al nostre web opti.punt.com, plaça de l'Escorxador 1, Figueres. Veure bé, aprendre millor.
Diumenge 23 de novembre a les 5 de la tarda, el Teatre Jardí de Figueres s'omplirà de música, humor i emoció.
La colla Dolça Tardor us convida a un viatge que va de la sarsuela al gran musical. De la mazurca de les sombrilles a Mamma Mia, de la boda de Luis Alonso a Nain, Gris, Dirty Dancing i molts més.
Un espectacle atrevit i ple d'energia per fer-vos viure la tradició de ser feliços una estona dins dels temples de la música i del teatre.
Colla Dolça Tardor, de la sarsuela al musical. Diumenge 23 de novembre a les 5 de la tarda al Teatre Jardí de Figueres.
Buf, ens hem estalviat l'embús gràcies a l'ull de falcó. I a més ens hem salvat d'una hora extra al despatx per una revisió del bar. És que 24 hores del meu dia són molt llargues.
Si vius en mode esport, fes-ho amb el nou Kia Sportage.
El teu mode esport, el teu Sportage.
Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
A Figueres, Gaia Ecobotiga és la teva botiga de confiança per cuidar-te i cuidar el planeta.
Hi trobaràs productes de neteja personal i de la llar, a granel i biodegradables.
Cosmètica natural i sabons a tall, amb opcions respectuoses i sostenibles.
I atenció, només l'any 2024, gràcies a vosaltres, vam estalviar 600 quilos de plàstic.
Vine a descobrir-ho a Gaia Ecobotiga, al carrer Caamanyo, número 10, Figueres.
O truca'ns al 611-735-511.
Gaia Ecobotiga, la natura a casa teva.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Vinga, va, ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. Deixem la part sanitària. Havíem de parlar de Sánchez i de Junts, però no sé si voleu anar-hi o us estimeu més parlar de merda. Escombraries.
Abre el meló que quieras.
M'és igual, però el, amb el tema de les escombraries sí que aquest cap de setmana he estat veient, no? Aquí a Vilafant i fora de Vilafant, doncs realment lo incívics que moltes vegades som, perquè ja no és la gestió en si, sinó que això és un gran problema també. Però els contenidors que veus que estan plens, vale? O no estan plens, és igual, estan buits, i veus que com ho deixen a fora, i sigui el que sigui, res de reciclar, emplenem tota la vorera, no passa res, saps? Tot això jo em crispa molt, perquè penso, són molts de recursos, no, que s'hi han de posar i que s'hi estan posant des de l'administració, però... Hosti, fem-ho bé, tenim deixalleries, tenim recollides, i parlo en general, que això hi és a per tot. Tu, però si aquell dia està ple, perquè pel motiu que sigui el contenidor, doncs, de paper és ple, no fa pudor, no embrut,
torna a portar cap a casa,
que no passa res,
no
torna d'aquí unes hores.
No fa ningú això, no ho fa ningú això.
Vale. I a part, doncs, la gestió, que això ja serà un altre problema,
clar.
També.
De si, mira, precisament aquest cap de setmana estàvem en un sopar i em parlaven d'això, no? De tirar les escombraries amb la targeta, el no sé què. Clar que de models de gestió n'hi ha molts. Quin és el millor?
Jo crec que ens hauríem d'unir.
Que tot, sí. Tota la gestió hauria de ser la mateixa.
Sí,
almenys, que... almenys, si més no per comarca o... El que no és normal... O el que, no és que no sigui normal, el que no pot funcionar és que un tingui el porta a porta, l'altre tingui amb targeta, cada municipi tingui un, l'altre que tingui normal, que puguis tirar quan vulguis, llavors això, clar, els de la targeta, vol dir que jo m'identifico, poso-te dintre les escombraries que toquin i segons el que tiro, no? Hi ha la taxa, com més tiro o com menys tiro, saps? Llavors, què està passant a Girona, si us hi fixeu? La gent ho deixa tot a fora, per què?
Sí, per no pagar taxes, sí, sí.
Fa molt de temps que tenen aquest problema molt. I que no el tenen resolt,
Com funciona Girona? Amb targeta?
Ho han provat tot.
Sí, hubo una temporada, no sé si ara sigue todavía, que era, iba con tarjeta y podías tirar un número de veces máximo al mes, me parece que era. Si no te subí, si te tirabas más veces, te subían la...
I si tens basura, com ho fas?
Eso es lo que me pregunto yo siempre, pero bueno... Hay muchos sistemas que al final es una potestad de los ayuntamientos el poder elegir el sistema que implantan. Yo, por ejemplo, donde vivo tengo puerta a puerta. Y yo estoy encantado, porque oye, se lo tengo que sacar a la puerta, lo saco triado y solo tengo que ir hasta mi puerta y dejarlo ahí. Pero sé que, por ejemplo, hay mucha gente de mi mismo municipio que el puerta a puerta lo detesta. Y siempre crea mucha controversia.
Jo crec que el problema és este de la gent que hi ha.
Home, l'incivisme, i tant que sí.
A la zona de la Garrotxa, pobles que hi ha molt poca migració, no vull posar la veu amb els migrants, no? Pobles que hi ha molt poca migració, van en targeta, i allà on hi ha el pac d'escombraries... És netíssim, eh?
Vale, però jo te diria ara, Toni, tu has parlat de migració, i en aquest cas, jo te diré que, per lo que coneixem tu i jo molt bé, que és tota la Garriga, perquè ens fem... Tu a peu i jo amb el cotxe ens fem un tip de caminari, jo moltíssim, el de voltar-hi, i es surten... Sí, un dia passes per un lloc, no hi havia res el dia abans, i el dia següent hi han abocat quantitat de coses, i aquí, perquè jo els hi he vist, moltes vegades són els gitanos, eh?
No, m'ajudarà, mira,
vale,
jo una vegada cansat de veure tot això vaig parlar amb l'alcalde de Llers, que llavors era aquell noi que treballa al Mopo. Sí. Diu, pensa que l'Ajuntament de Llers ens gastem 3.000 euros l'any per retirar les deixalles que deixen.
Trobo poc 3.000 euros, però ja em sembla que a Vinyonet ens en gastàvem més. I t'explicaré...
Bueno, sí, bueno, jo ja més val que no us ho digui, perquè entre les hores de la brigada hi ha de neteja que...
Deixa de... No els comptes, però hi són.
Deixes de...
Si la gent fes el que hauria de fer, no hauria d'aquestes hores.
Sí,
no, totalment, entre això. I llavors, que has d'anar ampliant cada 2x3, has d'anar ampliant bateries, recollides, els números de recollides, també, però és que... Per això us dèieu, no? Una mica que hi hauria d'haver-hi la unió per part de tots, no? I que tots tinguéssim el mateix sistema. El que no és normal és que qualsevol... Ara hi ha molt la missatgeria, no? Per un petit paquetet que tu demanes alguna cosa i què tens? Una caixa grossa.
O una bossa superenorme.
Llavors, tot això, ostres... També anem pujant els glaons, eh? Vull dir que nosaltres no hauríem de prendre tots plegats una mica més, però també...
Les empreses
encara hi ha el Porexpan aquell, no? Que vas al supermercat i veus, el veus amb safates de... Bueno, Porexpan crec que és, no? Tot això, coi, anem eliminant,
sí, sí,
però...
Sí, però lo comparto, però les empreses en parte en el sentido de que cualquier empresa un poco grande, lo primero que sabe que lo más caro de transportar es aire. Por lo tanto, ya buscan los sistemas más eficientes para transportar.
Sí.
O sea, las cajas ajustadas, que se puedan apilar bien. Porque al final, si tú tienes un tipo de paquetería que no puedes apilar bien dentro de un camión, lo que vas a transportar es mucho aire y el aire nadie lo paga. O sea, tú pagas lo que es el paquete. Por lo tanto, la parte privada intentan hacer las cosas bien, pero por su propio bien, o sea, no por un sentido altruista, sino porque le sale más rentable hacerlo bien que no hacerlo bien.
Sí.
Pero es muy difícil encontrar un sistema para todos, porque al final yo he oído quejas de todo, porque por ejemplo en Figueras, cuando estaba yo del concejal, había quejas por los contenedores que estaban por los soterrats.
Sí.
Había quejas cuando se intentó implantar el puerta a puerta. Uh-huh. Había quejas por el sistema recogida tradicional, que también es cierto que en Figueras la contrata que teníamos en un determinado momento era totalmente ineficiente porque se fue haciendo esa subrogación, entre comillas, que también estaba ahí rozando el tema legal y no resolvía los problemas de Figueras. Pero los cambios, por ejemplo, siempre generan mucha controversia. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Puerta a puerta? No. ¿Sistema con tarjeta?
I que també hi ha...
Que la gent es mentalitza.
Claro, al final és el sistema que funciona.
Però que també hi ha el fet de cada municipi és diferent. Lògicament, sí. No és el mateix, sí. Doncs, un Figueres que un Vilafant que un Carguella, vius?
Vilajuïga.
Vilajuïga, vale? Vull dir que no té, sí, no té res a veure, no? Però... per això ho deia, més aviat evitar doncs, que hi hagin el totes aquestes grans quantitats de rebuig i, a més, per l'altra banda, si més no, vale, intentar unificar. El que no té lògica, per mi, és que aquí tinguis un porta a porta, al municipi del cantó tinguis un amb targeta i el del cantó, vale, sí, perquè sí, això vale, però... és el turisme d'escombraries.
Sí, però per exemple, és el que t'has dit, els recursos són molt diferents els de Vilafant que els de Avinyonet, no sé, i llavors és impossible, o sigui, no sé, vosaltres aquí teniu alguns basures soterrades, no?
Sí.
Està clar, en pobles petits, això.
Perquè és un problema,
És un problema, és un problema.
No funcionen per res.
No, ho sé. Mai.
No.
És un problema.
Tenen problemes. Que
estèticament, per la vista, és molt maco, però efectiu no ho és gens. Ho sé.
A Castelló d'Empúries,
és
el que tenen, o que m'he fixat, tu que és la bateria dels contenidors, i ho tenen com tapat, amb amb unes fustes.
Sí. No, bueno, aquí a Vilafant hi era abans, fa anys sí, que hi era, el que passa
els
que...
Els han fet treure les fustes. Jo... Almenys, a mi particularment, quan, perdona, sí, quan era alcalde, vaig voler tapar tots els...
Sí.
I els
amb, a veure, amb, temps que tothom ho tenia.
Cersall, ens ho feia Cersall, de Castelló d'Empúries.
Sí, també.
Vale, i amb molt bones paraules em van venir a dir que els hi era...
Els hi complicava,
els
no?
Els complicava molt el carregar. Clar, perquè l'has de... Clar. Per algú...
L'has d'encaixar dintre. Ah, sí, sí.
És que... Això hi era quan anaven en rodes i els dels
ah, està clar, passaven. Està clar, està clar.
A la que varen fer-ho per dalt, llavors això feia
sí, 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 sí.
Jo tinc entès que aquí a Vilafant, el fet que també es va treure era perquè, bueno, el que diguem, no? La gent està marrana que abans sí, de posar-lo dintre ho deixaven a terra, llavors netejar això encara era molt més sí, complicat.
Sí, és costós.
Sí que és veritat que tu, potser, quan passes pel carrer no ho veus, val? Perquè clar, queda amagat, sí, però la neteja i tot plegat, i rates, gats,
brutícia,
animals,
això,
exacte. Sí. Però tornem enrere. Sí. Ostres, si ho féssim bé, la majoria de gent això no passaria.
Sí, exactament, exactament.
I després l'altre problema que hi ha amb el reciclatge o amb les bessures és el que ningú vol la bessura davant de casa seva. Hi ha uns problemes amb això horrorosos.
O sigui, jo crec que hi ha una part de responsabilitat del ciutadà, però també hi ha una part de responsabilitat de les empreses. No? L'Héctor deia, clar, per més que tu vulguis reduir, és que, esclar, vas al supermercat o demanes que alguna cosa per online, t'arriba un paquet que potser no és cosa només del ciutadà de baix.
No, clar.
De tots modes,
de tots modes, amb tot això que estem parlant ara, hi ha una mica de solució, que és que el reciclatge, cada vegada es reciclen més coses. Jo, per exemple, us explicaré, puc parlar de lo meu, el tema pneumàtics. És car, però els pneumàtics, hi ha dos components, un és la goma i l'altre són els ferros que van per dintre, que són els que aguanten. Pues, llavors, sobretot a Holanda, es van fer unes proves que van anar molt i molt bé, que es trevia tota la goma, aquesta goma es barrejava amb el quitrà i servia per asfaltar autopistes. I us puc assegurar, perquè jo ho he provat, que viatjar per sobre una carretera feta amb formigó, no, perdó, formigó, amb quitrà barrejat amb la goma del pneumàtic, és com si anessis sense tocar terra, perquè dona una suavitat bestial.
Sí,
el que
però...
passa que és una mica car, és un pèl car. Però bueno, jo he tret aquest exemple perquè ara cada vegada més es recicla tot, eh? Tot.
Unes paelles ara que hi ha un supermercat que tenim molt a prop d'aquí, no? Que van punts i coses d'aquestes, si vas llegir-ho l'altre dia, que són reciclades, saps? Que això sí que està bé, perdona.
No, el que volia dir és que el tema de les rodes...
Sí.
Quan tu vas a canviar rodes, en la factura ja et posen
el
cost del reciclatge.
Que el paguem tot,
per tant,
el client.
Aquests és imperdonable que no ho facin bé, eh?
Sí.
A mi, de tota forma, me cuesta pensar... Porque esto también pasaba en el término de Figueras, que te encontrabas caminos, a mí me mandaban fotos a algunos vecinos.
Cantidad de neumáticos.
Claro, neumáticos.
Y el neumático...
Y el neumático
es peor que el plástico, ¿eh?
Pero de todas formas...
Años en...
Yo no me refiero tanto a los neumáticos, sino, oye, que en todos los sitios, y aquí tenemos en el Empurda, tenemos un montón de zonas de recogida de que puedes ir, tú haces, vacías tu casa por cualquier cosa, de muebles, estas cosas, y los puedes tirar y no tiene un coste. Entonces me cuesta que alguien vaya a llenar la furgoneta de cosas y las tire en cualquier camino y dices, pero si lo mismo que te ha costado venir aquí, podías haber ido a las escombrarías y las podías haber
porque potser has de Figueres aquest.
Sí.
I la Fana et demanen, has de presentar la targeta per poder ets d'allà.
Tens modos, Toni, el culpable de que quan deixis un pneumàtic et fan pagar, una mica sóc jo. I t'ho explicaré. Vaig ser president del Gremi de Pneumàtics de la província de Girona durant molts anys, era el més vell del tema de pneumàtics, i bueno, teníem un problema que se'ns acumulava, si venies quantitat de pneumàtic vell, i per treure'l et costava un paston. Llavors, el tema dels pneumàtics, els marges són... Ets de vendre molt per guanyar-te la vida. Els marges són molt i molt petits, sobretot si ho vens a l'engròs. I està clar, allò ens desequilibrava, i vam fer una reunió, vam dir, s'ha de buscar una taxa perquè es pagui quan deixin els pneumàtics.
De fet, és el que hi ha ara, no? A vegades te diuen, és que has pujat les... No? La taxa jo m'hi he trobat, no? És que has pujat les escombraries. Bueno, dic, sí. Perdona, jo no les he pujades. Sí, el fet és que si, si nivell, nosaltres ens les pugem, doncs no, i aquí, fixeu-vos, hi ha moltes poblacions que està passant. Com que són molt poques empreses que ho porten, hi ha un monopoli molt gran, val? Doncs els preus estan desorbitant. Nosaltres cada vegada que veiem la factura de l'abocador, és que dius, és que no sé on anirem a parar, i, i no veus, una, bueno, jo no veig una millora,
eh? Hay otra explicación también para la subida de precios, que es, yo les lo digo muchas veces, la demagogia que hubo anteriormente. Antes lo que se hacía muchas veces era la factura que le pasabas al vecino era pequeñita y lo cargabas al presupuesto municipal, la otra parte. Ahora desde Europa lo impiden esto.
Sí,
ahora,
sí. Tiene,
ahora es el coste, estás obligado.
Coste de servicio.
Sí, tanto sí. Te cuesta el servicio, sí. Tanto tienen que pagar sí, los vecinos. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que muchos municipios han encontrado que no estaban cubriendo el coste real,
claro.
Y han tenido que subir muchísimo. Sí, claro, sí. Pues entonces dices, no solamente responsabilidad del alcalde actual o de la alcaldesa actual,
no, y tan.
Sino de los que estaban antes que no estaban haciendo las cosas como se tenían que haber hecho.
Aquí a Vilafant tenim previsto alguna cosa per... per millorar la recollida, perquè no,
a nosaltres,
no es faci bé el reciclatge?
Nosaltres tenim una concessió, una part és la concessió que tenim des de l'Ajuntament i l'altra la fem al Consell Comarcal. Val? Hi ha aquestes. Hem ampliat algunes bateries, val? I per l'altra banda es van fent campanyes, doncs, de reciclatge, no? d'educació, val, per aquest tema. Però és el que us dic, costa tant això. Si passeu per l'Ajuntament, doncs també hi hauran, tenim unes bosses per poder fer la separació, tot això, per fer l'orgànica, per fer el paper, bueno, ja es fa o ja s'intenta fer, eh? Que hauríem d'incidir més? Potser sí. Però moltes vegades és el que us dic, us trobem, bueno, jo me trobo, no fa tant, eh? Jo porto un parell de cap de setmanes o tres que bueno, la família em diu, pots fer el favor de mirar cap a un altre cantó? Perquè és que he hagut de baixar, eh? Algun dia del cotxe, perquè no puc. Quan veus aquelles, molts són furgonetes, que hi van a tirar de tot, clar, jo els hi dic, home, per favor, és que... Tenim una deixalleria, tenim això, una recollida, tenim... Tu com a empresa, depèn del que estàs tirant, ja per normativa hauries de fer-ho. Llavors, clar, si tu vas a la deixalleria, hi ha un mínim que te'l deixen tirar, vull dir, ningú no et dirà res. Vale? Que vols fer-ho cada equis temps anar tirant-ho, doncs tiro. Però clar, ells mateixos, o sigui, la mateixa gent el que fa és emplenar aquell contenidor i llavors tu hi vas i està ple... Clar, i ens diuen, és que no l'heu recollit, és que no ve el camió, és que no...
Ara...
És que no dona l'abast, hauríem d'estar... Sí. I estem parlant aquí, aquí a Vilafant. Sí. Imagineu-vos, doncs, depèn... a part de... Bueno, vosaltres que aneu a caminar i tot plegat...
Els camins.
Tots els camins, sí, els diners que val això, has d'agafar una empresa, bueno, a part de la brigada, moltes vegades hem d'agafar una empresa per poder-ho portar, clar...
Tot i que els arquitectes municipals, quan es fa una obra, el primer que demanen al contractista és...
la gestió dels residus.
La gestió dels residus, ja.
El que està de moda ara, les papereres, no hi tireu bosses d'escombraries, sisplau, perquè és que fes dos passos més, que és bo per la salut, i vés-te'n al contenidor.
Exacte, ens quedem amb aquest missatge de fer salut i tirar les coses al contenidor. Nosaltres ho deixem aquí, demano disculpes un cop més per la meva veu, intentarem anar recuperant veu a mesura que passi la setmana. Demà dimarts més tertúlia. Adéu-siau.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu-siau. Adéu.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.